Hola, bienvenidos a Cruzados Rotos, el podcast. En el audio de hoy os voy a dejar una entrevista que me hicieron en Rack U, mi amigo Sergio Heredia, que salió muy bien, me lo pasé increíblemente bien. Eso sí, os aviso que está en catalán, así que si queréis aprender catalán, bien, y si no, pues I'm sorry, pero se entiende bastante. Allá lo tenemos. Hasta luego. Os dejo con la entrevista en la antetertulia de Raku.
Aquesta secció no és una tertúlia. Escolteu detingudament les instruccions d'ús. En cas de dubte, consulteu amb l'editor del programa.
Vinga, moment per l'antitertúlia. Avui, és cert, hem canviat de dia al Sergio Heredia, però una setmana més el tenim per aquí. Hola, Sergio, què tal? Bona nit.
Molt bona nit.
I, com sempre, ben acompanyat aquí a l'estudi d'un personatge amb qui ja hem parlat, el tu diràs, en alguna ocasió, l'última, quan va escriure també una carta a Riqui Puig. Crec que sobren les presentacions, no calen, però en tot cas, fes-ho, Sergio, ja.
Escolta,
que és
mira,
tradició.
Escolta, mira, a les antitertúlies sí. És el primer que repeteix.
Ah, doncs mira, ojo, tindrà aquest honor.
És interessant,
tindrà aquest
senyor.
Honor.
Bueno, abans de res, bon any, eh?
Bon
ja
any,
sé que estem a
bon
meitat
any.
De gener i tal, però bueno...
Sí, és que hem tingut el debat sempre de quin dia s'acaba, quin dia deixem de desitjar el bon any i ja ho havia fet. Però en tot cas, bon any,
sí, senyor, doncs bon any. Mira, fa 2 anys i mig em vaig asseure amb un bon amic meu que es diu Sergio Gómez. El tio és un tio interessant, el Sergio Gómez. És advocat i és un savi de l'esport. És com algú d'una altra època. Ell es llegeix 3 o 4 diaris cada dia. Bueno, és un personatge del segle XX, no? Segueix les notícies fil per randa i sovint me les comenta. Vale, Sergio Gómez em va dir: m'agradaria saber què ha estat del Jacinto L. Te'n recordes d'ell? Em va preguntar. Hòstia, doncs sí. Me'n recordava que una vegada va ser un jugador infantil molt famós i el vaig investigar una mica. Doncs sí, és veritat, el 96 va ser designat el millor futbolista mundial infantil. I li vaig dir al Sergio Gómez, doncs miraré de trobar-lo. I vaig moure'm i el vaig trobar i un dia de març del 2017. Vam quedar amb el Jacinto, que ja era pare de família, professor d'un institut, amant del futbol, un cul inquiet, tan inquiet com el del meu amic. Jacinto Lá em va explicar la seva història, tal i com jo la vaig explicar després al Vuelta i Vuelta, i també el vam tenir aquí a la ràdio, com he explicat al començament. El cas és que des de llavors la seva presència s'ha disparat a l'entorn mediàtic. Escriu molt a xarxes, té molta activitat, ha fet 3 llibres, tot un encert. I aquí el tenim.
I aquí el tenim, el Jacinto, eh? Jacinto, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Amb aquest honor que tens de ser el primer que repeteix en una antitertúlia, eh?
He aconseguit fer alguna cosa amb la meva vida.
Escolta'm, és culpa del Sergio que tinguis ara tanta activitat en els mitjans o no? O és casualitat?
A mi em passa una cosa, que des que era petit, sí, tothom sempre ha pensat que faria moltes coses i que ho aconseguiria. Al contrari de la gent que aconsegueix les coses, que quan arriben a dalt diuen... em recordo de la gent que deia que no ho aconseguiria. A mi m'ha passat el contrari. I Sergi va ser un d'ells, em va entrevistar i a mi em va deixar prendat perquè l'entrevista que em va fer va ser com que jo li estava explicant la meva vida perquè ell m'estava fent preguntes per treure respostes que jo no coneixia de mi mateix. I llavors, des de llavors, he fet més entrevistes i ha anat bé, perquè hi ha moltes coses a explicar i si te fan les preguntes correctes, les treus.
Crec que era el titular d'aquell Vuelta i Vuelta, que deia: saps que no tinc tele, no?
Sí, és un clàssic, encara no tinc tele.
Encara no?
No, però tinc el nen enxufat a la tablet.
I això per què, Jacinto, no...?
Perquè quan jugava a futbol, els últims anys, vivia sol. I tenia la televisió i vaig veure que no la utilitzava mai, ni per fer-me companyia. Perquè, al contrari, quan posava la televisió de fons, em sentia més sol encara. Llavors, quan vaig tornar a Barcelona i vaig començar a viure amb la meva dona, sí, vam decidir no posar televisió perquè quan veia la televisió em sentava mal. I des de llavors crec que tinc més temps i, sobretot, si no tens televisió, l'orientació del saló no depèn de la televisió per posar el sofà. Llavors clar, és com un espai lliure, és com un camp de futbol sense porteries.
No hi ha tot, no? El mobiliari pivotant al voltant de la televisió. Tenia l'amic del Sergio una inquietud de dir, què està fent el Jacinto Ela? Doncs, què està fent?
Continuo treballant a una escola.
Sí.
Ajudo als nens que tenen problema d'aprenentatge o d'adaptació o d'integració. I també estic a la televisió narrant els partits de l'Espanyol també.
Carai. Però no et pots veure, no, llavors? Ni el teu fill o què?
No, alguna vegada l'he posat, però quan li posen a la televisió diu, papà és un pesado, quítalo ya. I a la ràdio també estan todos lados. Llavors, però m'encanta la televisió des de dintre perquè és com... Era Jodorowsky, no, era l'altre, Dolina. Alejandro Dolina,
sí,
va anar a un programa i també deia això. Jo no me vaig copiar d'ell. Deia que ell anava a la televisió perquè no li agradava i la volia millorar. I llavors jo intento millorar-la també, sobretot a l'hora de parlar de futbol, perquè crec que es pot parlar de futbol d'altra manera, respectant l'espectador.
Jacinto, a banda d'escriure llibres, és un llibre a ell en si mateix, perquè en el moment que vam parlar... Després de l'entrevista li vaig dir, Jacinto, començaré a seguir-te ara a les xarxes socials. I em va dir, ojo, que soy muy pesado. Té moltíssima activitat, fa molts tuits, però la seva forma de conduir els tuits o les xarxes socials ha anat modificant-se des d'una primera vessant que era molt reflexiva sobre les coses que li estaven passant en aquell moment quan estava assegut al metro llegint un llibre, per exemple, i observava els altres
passatgers. Sí, la vida al tren és molt dura.
Sí, perquè té llargs recorreguts, bueno, llargs, cada dia...
Sí, 40 minuts d'anada i 40 de tornada, i el tren és mossegar-se la llengua cada dia.
I de què tuiteges, ara que deia el Sergio que tens tanta activitat?
Doncs,
que ho has anat modulant també
intento una mica. No ser tan reivindicatiu, perquè ja m'escolta moltíssima gent i cada persona té la seva forma de pensar, però intento dir coses. Intento que la gent pensi que... I no provocar del tot. Jugo amb la ironia, tenint en compte que amb la xarxa social potser no l'entenguin i
però
es malinterpreti.
Però parles de tot, no només d'esport.
Sí, de tot. Futbol ho faig quan... Parlo de futbol, però per mi el futbol no és important, dic la veritat. És una parida. Parlo més de coses socials, però no sé com explicar-ho, perquè és com em sento i cada dia sempre hi ha coses que parlar.
Mm. Et van trucar aquell dia que vas escriure una carta a Riqui Puig. Per què va venir de fer-ho amb el Riqui?
Ah, perquè va...
No n'hi ha fet a cap altre jugador? Va ser amb el Riqui que vas dir, mira, m'ha cridat l'atenció això que ha dit o això que ha fet?
Sí, va fer unes declaracions que em van cridar l'atenció, que deia que a segona B li volien matar i coses així, i em va sobtar i vas dir, aquí s'ha de dir alguna cosa i faré una carta a veure si l'arriba, però no per recriminar-li, sinó per donar-li suport i ànims perquè vegi que el món del futbol és maco, és molt bonic quan jugues al futbol base, però quan jugues contra homes és una altra cosa. I aquest format va sortir, jo pensava que m'ho havia inventat jo, però no. Al final tu no t'inventes res perquè tot arriba d'influències que no saps d'on venen. Però va ser per Players Tribune, que també fan aquestes cartes, i vaig llegir una de Kobe Bryant, per exemple, i també de Lukaku, i crec que és una manera molt bona per explicar coses.
Quin retorn has tingut d'aquella carta que...
Va ser una bogeria perquè la van copiar tots els medis.
Et van aplaudir, et van criticar...
Majoritàriament em van aplaudir.
Sí.
Inclús professionals i entrenadors, tot. Però el que passa és que a les xarxes socials, quan una persona està en contra teva, li dones més atenció a la crítica negativa que a les positives. 100 comentaris bons, un dolent, i contestes al dolent. I això és una qüestió d'ego. I s'ha de lluitar contra això.
Exactament, és així. I, de fet, ha fet la carta de Riqui Puig, però ha fet unes quantes més.
Sí, Dembélé. També m'agrada molt la de Dembélé, perquè crec que és un nano que es pot aprofitar. I jo he viscut la seva situació, no a nivells de diners, però sí de viure en un altre país, amb diners, i sentir-te tan sol que vius amb els teus amics. I això els clubs ho han de cuidar, perquè si tu pagues una pasta a un jugador, has de cuidar de que visqui bé. Ja no per ell, sinó per tu com a club, perquè estàs invertint diners. I al món de futbol, no. Et deixa a mi a Southampton, em van deixar una casa, un pis, i no em preguntaven si estava bé, si m'agradava el pis, si tenia amics. El més que van fer va ser posar-me una professora d'anglès que venia a casa i jo penso, no seria millor enviar-me una acadèmia per conèixer altre tipus de gent que no sigui del món de futbol? Vius aïllat.
Què ha estat dels teus companys de la teva època?
Ah, estan tot... En general estan tots bé, perquè la gent pensa que els futbolistes quan deixen de jugar a futbol es fiquen en la droga o alguna cosa així. És el mateix que...
Potser això no, però molts els costa potser dir què vull fer amb la meva vida ara, no?
Sí, però criden l'atenció perquè veiem reportatges, però només són casos puntuals que sempre costa deixar de l'activitat. Però el normal és que t'adaptes a la vida perquè el futbol te va deixant poc a poc. No és una cosa que és d'un dia cap a altre. Trigues un parell d'anys en decidir si deixes de jugar. I després, com no tots som supermessis ni superrics, què fas? Treballar. Va ser com quan jo treballava una botiga aquí després de jugar a futbol, em van acomiadar i tothom em preguntava, i què faràs? I què faràs? I jo deia, bueno, me voy a colgar d'un árbol i ja està. No, digo, pues què faré? Buscar un altre treball. El futbolista igual. Deixes de jugar, busques un altre treball. Però què passa? Que diuen, s'ha retirat tan jove, no sé què. No s'ha retirat. Ara de canviar d'activitat. Amb 34 anys retirat de què? No té sentit.
Tu vas acabar cansat del futbol?
Sí, d'alguna manera sí. Estava cansat, tenia 26 anys.
Va ser com una muntanya russa, no? El 96, millor futbolista infantil del món. Te'n vas a Anglaterra amb totes les expectatives.
Sí, va ser com un kamikaze, no? Un kamikaze.
Que hi havia des de... després pateixes lesions, no? També
sí, passen moltes coses molt intenses contínuament. Era això, canviar de ciutat 5 vegades durant 6 anys és moltíssim, amb 19 anys. Després, lesions, jugar, no jugar, tenir que decidir si canvies de ciutat i anar-te'n a vivir sol a una ciutat que no t'esperaves mai a la vida i dius, i jo què faig aquí? Quan tenia 26 anys, estava jugant aquí a Barcelona, a tercera divisió, vaig dir, jo no me voy a ningún sitio ni loco.
De tot això, de totes aquestes experiències que ara estaves comentant, l'estar sol, el marxar fora de casa, el patir lesions, em vas treure coses positives?
Sí, totalment. Jo crec que si no hagués passat per tot això, no seria la persona que sóc ni la persona que seré. A mi em va encantar. Em va encantar tot això perquè creixes com a persones, guanyes diners, perquè guanyar diners és superimportant, jugues a futbol i aprens a estar sol. I quan estàs sol i aprens a suportar-te a tu mateix, qualsevol persona et pot suportar a tu. És superimportant, eh?
Ja. Va ser difícil aprendre
No, jo me gusto bastante.
No. I com recondueixes després, Jacinto, la teva vida fins a acabar treballant a un institut?
A veure, la vida te va posar en el camí, va ser de xiripa, però suposo que és amb el caràcter. La gent que et coneix diu, veu coses en tu que tu mateix no veus. I te diuen, tu pots treballar a una escola. Has treballat abans? I diuen, no. Mira, fes això i això i podràs treballar a una escola. Va ser així. I em va agradar moltíssim perquè jo no sabia què fer. Recordo que la meva dona em deia, tira currículum aquí, acá. Jo feia això, però vaig treballar a llocs que no m'agradaven tant, però com era nou per mi, qualsevol treball, jo treballava com, vamos, superfeliç i tot, perquè per mi guanyar diners fora del futbol era un repte supergran i estava superorgullós.
Perquè tu vas combinar algo d'estudis amb el futbol o
no? No, jo vaig estudiar, vaig fer metal a FP i quan vaig acabar vaig dir no vull treballar esto en mi vida. Ho tenia claríssim. Llavors, quan vaig anar a Anglaterra ja vaig dir amb 19 anys que si amb 24 anys no estava jugant a primera divisió, deixava de jugar a futbol. Sembla que m'havia preparat per fracassar, però ho tenia claríssim i deia, i treballaré de mozo d'almacén, lo que sigui, perquè jo he estudiat una cosa que no m'agrada i m'aguanto. Vaig aguantar fins al 26 per la lesió, però ja estava preparat per qualsevol cosa.
Uf, carai. Als teus fills els agrada el futbol?
Meu fill? Sí. Crec que no. No, jo no... Té 5 anys i crec que no l'agrada.
Sí, quan creix li agrada i et diu...
Bueno, diu que sí, vol jugar, però no l'he vist...
Si et diu, m'hi vull dedicar?
Si vol dedicar, no. Si em diu que vol jugar, digo, juga. Sí. Si es vol dedicar, digo, dedicar? Què és això de dedicar? Dedicar-te només a futbol. 60% futbol, 40% estudis? No. 70 estudis,
clar, eh?
30 futbol.
Sí, si ho tens
però
clar.
Però tinc claríssim. Jo vaig passar molt bé. Jo era molt bon estudiant, però vaig perdre molt amb el futbol. Moltíssim, perquè em va costar. Però crec que no és el més important, ni molt menys, perquè hi havia molts companys que no van arribar ni a la meitat. Llavors, el futbol està bé, però és que arriben molt pocs. Si jo, que era el millor jugador del món en 14 anys, no vaig arribar a jugar a primera divisió, imagina't els altres.
Saps el que fa ara? Es passa 2 o 3 hores diàries escrivint llibres.
Ah. Bueno, escriure, sobretot...
Tres, ha dit el Sergio, que en tens, ja.
Tres llibres, sí. Han sigut tres consecutius cada any.
I en tenim un altre en camí, ja.
No. Sí, sí, no, tinc per set, vuit... Què dius? Vuit anys seguits, crec que sí. Però la qualitat és una altra cosa.
No, no, són bons, estan bé, estan bé.
Ara sí, espero trigar dos anys en treure el següent llibre. Però és que quan tens més de 18 anys, tens prou històries per escriure llibres. Però claríssim.
I de què és la que estàs escrivint ara?
El negro és un color invisible.
I, sí. I què és?
Són persones negres o d'ascendència africana.
Però és una novel·la?
Aquesta serà novel·la social, per dir-ho d'alguna manera, que és donar el meu punt de vista, sí, respecte a com som els negres espanyols.
I quan surti el proper, fem la tercera.
Vinga,
no? Que vingui per
bueno,
tercer
no, cop. No,
ha de ser el primer,
no,
tres vegades.
Ho faré en un any.
Així, que li serveixi de motivació i el tenim aquí i que ens vingui a presentar aquest llibre acompanyat, si pot ser, també del Sergio Jacinto.
Jo dic moltes, sí, moltes vegades, vegades que tothom té una entrevista, no tothom té tres. En aquest cas, jo diria que...
Tu creus que sí?
En aquest cas, sí.
Doncs el tornarem a trucar. Jacinto, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos
avui. A vosaltres.
Avui. Ha estat un plaer xerrar amb
sí,
tu.
Sí, m'he sentit molt bé.
Anem mirant l'agenda, eh?
D'acord.
Per la tercera. Que vagi molt bé. Gràcies, bona nit.
Bona nit.
Sergio, un plaer que vinguis sempre tan ben acompanyat.
Moltes gràcies.
Fins la propera, bona nit.
Fins la propera.